casa al Gavina és una meravella perquè m'ho passo molt bé amb els meus amics, coneixo més gent i m'agrada estar amb ells.
I quan vens aquí és com que li dones la volta. Quan vens aquí a la Fundació és com veus els nens somrient, els nens amb ganes de tenir oportunitats.
Que o ets a fora o ets aquí. En el nostre cas és tan diferent, o sigui, som d'aquí, però tenim inputs de fora que ens aporten un idioma, ens aporten una cultura.
Pues aquí encontramos en el Casal Gavina, intercambiamos experiencias con otras gente, aprendemos culturas diferentes.
La Fundació Gavina és una entitat en la qual des de fa 44 anys els infants, adolescents i joves del barri del Raval de Barcelona lluiten dia rere dia pels seus drets fonamentals. Des de l'entitat es fa realment un treball de promoció de la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l'objectiu de dur a terme una acció compensadora. Clar, sempre, sempre, sempre des d'una perspectiva de prevenció i educació. I com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir a la millora de la comunitat i el seu entorn. Per parlar-ne, avui tenim, hem convidat aquí a l'estudi de Ràdio Estel a la Mari Carmen Olaya, que és la directora de la Fundació Gavina. Què tal, Mari Carmen, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Benvinguda. Primer de tot, felicitats per molts anys, eh?
Gràcies.
Avui és el teu sant.
També, també.
Avui també hem convidat l'Uri Francisco, el nostre productor.
Present.
Perquè tu també tens alguna cosa a veure, no, amb
sí,
la Fundació Gavina?
Estar-hi un any fent de les pràctiques de monitor.
Sí.
Vaig fer el curs de monitor i vaig anar a parar al centre de Joan Salvador Gavina i va ser una experiència... Sona tòpic, però és d'aquelles que dius és superenriquidora perquè realment n'aprens un munt. Tu vas allà a fer de monitor i una mica com... Bueno, a portar el teu granet de sorra, però descobreixes després que ets tu qui aprèn un munt de coses dels nanos.
Què vas aprendre d'aquest...
Ostres, al principi sí que és veritat que... et miren una mica com dient aquest qui és i què ve a fer aquí, però te'ls guanyes relativament de pressa i llavors donen el que no està escrit. De debò, hipergenerosos, et confien... confiant, fan confiança i et confien històries personals i és molt enriquidor.
Mm-hmm. Mari Carmen, és aquesta sensació, no? Aquest fet d'ajudar i el que reps tu a canvi, no? Moltes vegades.
Sí, sí, totalment. És una feina agraïda, no? És bonic, no? Com deia l'Uri, de seguida els nens, les nenes, els joves creen aquest vincle de confiança, no? Cap a les persones que estem allà treballant, a tot l'equip de professionals, i ens emportem moltes coses cada dia a casa.
Clar, justament avui hem convidat també la Mari Carmen perquè ahir es va celebrar el Dia de les Habilitats Juvenils i just ho vam parlar a la reunió i l'Uri va dir, tinc clar a qui portar, no? Que és la Fundació Gavina. Com deia Mari Carmen, lluiteu dia rere dia per aquests drets fonamentals dels infants, dels adolescents i els joves. Cal remarcar i cal recordar, millor dit, no? Quins són aquests drets, perquè moltes vegades els oblidem.
Sí, totalment. Jo resumiria dient que el dret és que tenen aquests nens i nenes i aquests joves tenen dret a tenir, a gaudir del seu temps d'infància, del seu temps d'adolescència, del seu temps de joventut, no? A poder fer el que qualsevol nen i nena faria, no? Llavors, això significa que han de poder tenir dret a tenir somnis, a tenir un futur digne, no? De plenitud. I a poder estudiar, a poder gaudir del lleure, a poder... a no tenir mancances materials, no? El Raval encara és un entorn de pobresa, llavors pues, encara necessitem complementar, fer aquesta proposta, no? aquests drets més conceptuals, però mm-hmm. acompanyats també d'una part material important, no? De que tinguin un espai per poder estudiar, de que tinguin una beca per poder estudiar, perquè puguin tenir una beca per poder estudiar, perquè puguin tenir els materials adequats per anar a classe, no? Llavors això és en essència els drets pels que treballem cada dia.
Jo vaig tenir la sensació que clar, eren nens que potser els hi tocava viure i veure situacions que per l'edat no els hi tocaria realment. I que en el centre ells veien una mica el que comentava abans, una segona casa, un lloc de confiança.
Un
lloc
refugi,
on
no?
Sí, totalment, on estar tranquils, perquè sí que és cert que el Raval és un barri És això, amb focus de pobresa, i viuen situacions a casa, amb els pares, i també pels carrers, que potser t'arrebaten una mica aquesta possibilitat de seguir sent un nen. I allà al centre, realment, ells... Jo vaig entrar com a monitor de guitarra, al principi, i amb la música també vaig veure que disfrutaven un munt. I una cosa que al principi els hi costava, que era obrir-se, després tocant la guitarra i aprenent-ne, ostres, els xavals ho agraïen moltíssim.
Clar, Mari Carmen, d'alguna manera, com es fa això, no? Perquè és el que deia l'Uri, no? Mira, i riu la Mari Carmen, però que és la vostra feina, no? Com els fas creure amb aquesta confiança, no? I el que deia l'Uri també, de dir, és que sou nens, no? I heu de viure el que us tocaria viure ara mateix.
Nens,
exacte,
tant.
No? Com es fa això?
Com es fa? No ho sé. Aquí necessitem tenir part de l'equip d'educadores i de treballadores socials que són les que realment fan possible això, no? Jo crec que una cosa clau és que nosaltres creiem en aquests nens, en aquestes nenes i en totes les possibilitats que tenen, no? Ens ho mirem sempre des de la potencialitat, no? Sense limitacions, sense etiquetes, sense estigmes, no? Són nens, són nenes, són adolescents, són joves... I els hi oferim i els hi fem partíceps, no? de les activitats i del que ells en cada moment necessiten.
Clar, justament, mira, volia preguntar les activitats, no? que porteu a terme durant l'estiu. Quines són, no?
Pues ara, tot el mes de juliol fins al dia 9 d'agost, estem fent casal d'estiu, que participen des dels més petitons, que tenen 4 anys, fins als més grans, que tenen ja més de 20 anys. I a més, això també ho complementem amb sortides de colònies a Planoles. Nosaltres tenim una casa a Planoles, llavors proporcionar-los també tot aquest contacte amb la natura és superimportant i molt enriquidor per a ells. I també els oferim sortides en famílies. Val? Fem dos torns de colònies familiars que els nens i les nenes pues, van acompanyades dels seus pares, de les seves mares, i també és un espai molt enriquidor per a aprendre a gaudir en família d'aquest espai, no? d'aquest temps que no és el d'estar a casa, el de les rutines diàries, sinó un espai una mica d'esbarjo i de viure d'una altra manera, no? amb una altra tranquil·litat.
Desconnectar també, potser, també de l'entorn.
Mira, ara que ho deies tu de l'entorn, clar, l'entitat Fundació Gavina és, des de fa 44 anys, aquest referent al barri del Raval de Barcelona. Quin és el context, no? del barri ara mateix, Mari Carmen, no? Si en referim sobretot a infants i joves, no?
Bueno, jo crec que el context, com deia abans, continua havent un focus important de pobresa, de precarietat. Hi ha moltíssima diversitat, no? quan cultural, quan a orígens. Nosaltres treballem amb persones de més de 15 nacionalitats, amb tot el que això comporta. I bàsicament això, aquest és el context, no? La diversitat, la precarietat de feines, dels pares, l'habitatge, no? que també està en condicions, bueno, no sempre són les millors.
Creus que aquest factor de multinacionalitat, per d'alguna manera, ells l'acusen? O potser, i això és molt dur de dir, la precarietat els agermana en aquest sentit?
Bueno, són 16, o sigui, és diversitat i no totes les... Aquesta diversitat no fa que tothom sigui, no sé com dir, una pinya, no és un bloc homogeni, no? Llavors s'ha de reconèixer el que per a cadascú és important i el que per a cadascú és rellevant, no? Llavors sí que hi ha un respecte cap a cadascuna d'aquestes cultures i d'aquestes maneres d'entendre la vida, d'entendre la criança, no? Sí que hi ha un punt comú, que és que tothom volem el millor pels nostres fills i això és així, però vaja, jo no ho veig com un grup homogeni.
Hi ha alguna experiència? Mira, perquè ens queden res, uns 4 minuts, ens ha passat el temps volant, avui parlant amb la Mari Carmen Olaya, que és la directora de la Fundació Gavina. Alguna experiència o alguna història particular a Mari Carmen, no? d'algun jove que t'hagi impactat especialment? Tu deies que, clar, la Fundació et preguntava a l'Uri, et sona de cara a l'Uri? Recordes?
És que fa molts anys jo hi vaig passar.
Clar, fa molts anys que l'Uri va passar per la Fundació Gavina i tu, d'altra banda, fa 9 mesos, no?, que estàs al capdavant d'aquesta fundació. Però en aquests 9 mesos hi ha alguna alguna història que vulguis compartir.
Sí, mira, pensant en els joves, no? I tirant d'aquest fil del dia que comentaves ahir d'habilitats juvenils, ara mateix a Gavina n'hi ha un grupet de joves que estan finalitzant estudis universitaris, estudis de grau superior, amb tot el que això comporta, no? Tot l'esforç, tota la constància que han tingut, l'acompanyament de les seves famílies, l'acompanyament de Gavina... I, bueno, per mi són històries pues, d'èxit, no? Una jove pakistanesa que aquest any ha acabat els estudis de dret, que s'ha matriculat amb el màster d'abogacia... Bueno, és una bona història, no? Joves que han passat per Gavina i que ara són treballadors de Gavina, no? Que ens estan, estan treballant en els casals d'estiu i en les colònies que estem fent.
És el millor exemple, realment.
Això,
no?
Per mi, és fantàstic, no? És el millor exemple, sí.
Què podem fer per ajudar-vos?
Bueno, pues...
Per on comencem, no?
Per on comencem? Mira, necessitem persones voluntàries que vinguin, que col·laborin en els projectes. Necessitem recursos econòmics, recursos també en espècie, que diuen, no? Vull dir que tota l'ajuda que pugui venir de qualsevol tipus és necessària. Hi ha moltes necessitats i necessitem de tothom.
Doncs fem una cosa, jo crec que Mari Carmen, animar la gent a que entri a la vostra pàgina web, que en tinc allà també, no?
Allà.
Es poden posar en contacte amb vosaltres.
I tant. A fgavina.org teniu tota la informació i totes les dades de contacte.
Doncs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Mari Carmen, per haver vingut avui, ja dèiem, la Mari Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Francisco, et venen ganes de tornar a ser monitor, no?
És que ara estava pensant això, recordo, però... Sí. La història d'un nano que era com una mica... Vindria a ser de pel·lícula, el líder del grup, que era potser el més conflictiu, i el treure la guitarra, el tio va callar i diu, a mi me gusta Paco de Lucía. I vam començar a tocar una mica entre dos aguas, i des d'aquell dia el xaval, finíssim i entregat. Vull dir que, i això és bonic. I més venint de la música, que jo aquí em toca fort.
No, o sigui, és que és com el millor exemple, també, no? Com
és aquestes... de pel·lícula, sí.
És de pel·lícula, no? Com podies... Tu deies aquesta confiança, no?
Sí,
i que al final tots som iguals.
Totalment.
I sentim igual, no? I ens apassionen les mateixes coses, i això, doncs, és el pont d'unió. Què tal? Paco de Lucía.
Aquí estàs.
Te'n recordes del nom, del nen?
No me'n recordo, perquè és que això va ser el 99 i, no, ostres, et mentiria. No me'n recordo el nom. I sóc molt dolent amb els noms. A mi em prenes una persona, me'n recordo de la cara de la vida.
I de com toca la guitarra.
Però el nom, als dos segons, sí, això segur.
Bé, Mari Carmen, que vagi molt bé. Bon estiu
moltes
i moltes gràcies.
Igualment.
Per haver-nos presentat avui la Fundació Gavina del barri del Raval de Barcelona. Ja tenim a la Pi Bernat aquí, a punt de demanar la paraula, que avui no podia ser d'una altra manera en aquesta darrera setmana de programa. Avui la Pibe ens demana la paraula última.
Demano la paraula.
Vinga, va, bona tarda, Montse Pi Bernat.
Bona tarda, Mercè.
Arribem ja al final de temporada, les portes de l'estiu, i avui la paraula... és ben adequada, oi?
Exacte, acabem temporada, a Ràdio Estel acabeu temporada, oi? I pensant quina paraula es podria portar, doncs no he hagut de pensar gaire, en veritat. Avui mirarem qui és l'últim.
No sé el final d'esta història. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria. Només vull que em dones.
Doncs a veure, clar, quina és l'última paraula? Doncs entenc que és això, que és últim.
Efectivament, ho entens bé. Avui un adjectiu, últim, que si et sembla, fem un viatge cap al passat.
Doncs això, anem a on va començar tot, Montse, al llatí, i avui segur que no m'equivoco.
No, segur que no. Últim, sí, efectivament, ve del llatí, ultimus, ultimum. Però mira, fem una miqueta d'història, si et sembla. Perquè en llatí, principalment, significava el que és més enllà, però en contextos de l'espai. O sigui, es deia d'una cosa situada en un lloc més enllà. Amb el temps, però, va anar aprenent el significat d'una altra paraula llatina, postremus. Què volia dir postremus? Doncs postremus era el que va darrere de tots. Mira, un incís. En català tenim un adjectiu, postrem, que vol dir extremament l'últim. I també la paraula postres, les postres. Sí que és veritat que ens ha arribat a través del castellà, però l'arrel és la mateixa, ve també d'aquest llatí postremus, és el que va al final de tot.
Doncs així la paraula últim va anar agafant el significat de darrer.
Això mateix, últim i darrer avui són sinònimes. Si tu busques el diccionari últim, doncs el primer que trobaràs és que te'l defineix com a darrer. Deixa'm dir que aquest darrer tot apunta que seria un escurçament de darrere. I pel que tenim documentat, es veu que era molt viu aquest darrer. Ho demostra el fet que de darrer se'n van fer força derivats. Per exemple, teníem darrerenc, que era una cosa sinònima com de dir tardà, darrerenc, la darreria o les darreries, que serien les acaballes. I antigament les darreries eren les postres, el que després vam adoptar del castellà postres, o les postres de menjar, se'n deien les darreries. Bé, el cas és que últim va triomfar per damunt de darrer, i això ho veiem clarament avui. Últim ho fem servir per expressar la idea de darrer en un ordre de coses o conceptes. Per això diem l'últim dia del mes, l'últim tren del dia, l'últim programa de la temporada. I el darrer, a molta gent sí que és veritat que li sona com si fos de registre formal, però no és que no el podem oblidar. Darrer, últim, darrer...
Mira, que curiós que justament el divendres, fa uns divendres, el mestre Virgili ens parlava d'aquestes postres que dius tu, i tal qual calcava, o sigui, el que dius tu, aquestes darreries.
Bé.
Vull dir que està bé que ens ho recordis. No oblidem ara darrer al costat d'últim.
Això mateix.
És això, és amb el que ens hauríem de quedar. Sí. I què en fem d'aquest últim que has triat avui?
A veure, què en fem? Doncs mira, força expressions. Està a les últimes. Què vol dir, Mercè?
Està a les últimes, està a punt de morir, no?
Està a les últimes és, efectivament, està a punt de morir. Fixeu-vos que he trobat que antigament es deia en masculí, està als últims. Sona estrany, però era així. El mestre Coromines així ho recull, són els últims. Potser per influència del castellà, el seu estar en les últimes va fer que caminéssim cap aquí, cap al femení. I una cosa, en castellà també es diu, quan no es tenen diners, es diu estar en les últimes. Doncs en català, aleshores, saps què podem fer servir?
A veure.
En lloc d'estic a les últimes per dir que no tens diners, podem fer servir estic escurat, o no en tinc ni cinc, o estic a les acaballes.
Ja que parles ara del castellà,
digue'm.
I bé, com traduïm bé quan diem ser lo último, no? Quan volem dir que només faltava això.
Ja,
això
és lo último.
Això és lo último, no? Vale. Que pot passar.
És l'últim.
És l'últim, no?
Aquest lo, no? Que seria mal traduït en aquest cas. Doncs a veure, podem traduir-lo, per exemple, a veure, si volem dir que una cosa és novetat, aleshores direm és l'última moda, o també podem dir és l'últim crit. En contextos informals podríem arribar-ho a dir. I si volem dir això que tu deies tu de només faltava això, esto es lo último, no? Pues, doncs mira, en català podem dir és el sumum o això passa de mida. I a veure, i ja posats, deixa'm dir que quan volem dir a últims de juliol, per exemple, això és un castellanisme, a últims de juliol,
sí,
val més que ho diguem amb expressions com al final de juliol o a finals de juliol i més formalment a les acaballes de juliol, per exemple. A veure, tornem a les locucions.
Vinga, va.
Una que va després d'estar a les últimes seria fer l'últim alè, o fer el darrer alè, o fer l'últim sospir, és a dir, morir.
Clar, i una pregunta.
Oi,
què passa, Montse, què passa alguna cosa amb per últim, no? Perquè no tinc clara que estigui acceptat, saps? Per últim, deixa'm afegir, tot i que ho dic molt, jo això.
Sí, ho diem molt. Per últim, finalment hem arribat aquí, perquè ho tenia apuntat també. A veure, pels qui busquen la norma, la correcció del diccionari, no ho trobareu al diccionari. És incorrecte. A veure, si em demanes el parer, jo incorrecte, no diria que és. I més quan el seu ús està tan estès. Penso que a la llarga acabarà introduint-se al diccionari, però, i a mi personalment no em sembla malament. Ara bé, sí que és cert que se'n fa un ús superabusiu. I què passa? Doncs que oblidem altres expressions més genuïnes d'aquest per últim, que és un castellanisme, podríem dir, no? Una traducció directa del castellà.
Per tant, entenc que ens diràs alternatives, no? Aquest per últim.
Exacte. A veure, en lloc de per últim, podem dir finalment, per fi, per acabar, en últim lloc, al capdavall... El diccionari recull una expressió a l'últim, que la veritat és que a mi em sona bastant arcaica, però bé. I també en diuen al diccionari al cap i a l'últim, que seria un al capdavall o al cap i a la fi. Bé, ja us dic jo que personalment no el veig molt, molt malament, aquest per últim, però bé, el que hem de fer sempre és no oblidar les alternatives més genuïnes.
Vinga, que tinc un darrer dubte.
Un darrer dubte, digue'm.
A veure, el verb ultimar, que el sento molt sovint, i a mi em sona castellà.
Doncs mira, ultimar és veritat que se sent moltíssim. Està raconant un verb molt més nostrat i molt més bonic. Ultimar, torno als que busquen el diccionari. Sí, és el diccionari. El podeu fer servir, per descomptat. Però és que darrerament se n'està usant moltíssim. Tot s'ultima. He d'ultimar el trasllat del pis. Hem ultimat l'acord. Doncs bé, porto una alternativa. L'alternativa és enllestir. I també deixar llest, deixar a punt. I per acabar, per què no? Per acabar. Com diu Enric Gomà, esperem que davant d'ultimar enllestir no estigui ben llest.
Enllestim, doncs, què et sembla amb les frases fetes?
Enllestim. Poquetes, no us penseu.
Jo en sé una, però no estic segura que la digui bé.
A veure.
Mira, és la traducció de quien ríe último ríe mejor. Es pot dir, es podria dir en català, qui riu l'últim riu millor?
Mira, bé, es pot dir, sí, es pot dir, però no és ben bé així. Porto unes alternatives, no? Qui riu darrer, riu més bé.
Ara, aquesta m'agrada més, veus?
Maca. O riurà bé, qui riurà darrer. O també, qui riu l'últim, riu més a gust, per exemple. Més cosetes. A veure, Mercè, què fas quan arribes a un comerç i veus que hi ha gent...
Per comprar, vols dir?
Sí.
O sigui, demano tanda.
Molt bé. I com la demanes?
Jo dic, doncs això, quan arribes, no? Qui és l'últim?
Perfecte, jo també ho dic, perquè de vegades no hi ha una cua feta. La gent està acumulada, sense ordre aparent.
És un desgavell.
I si no hi ha, exacte, i si no hi ha el torn aquell que estires el numeret, sí, doncs s'ha de guardar un ordre. I de sempre que he sentit a casa, a la carnisseria dels meus pares,
sí,
qui és l'últim? I la gent què respon?
Home, doncs soc jo, o l'últim.
L'última soc jo.
L'última soc jo.
Sí, està molt bé, però abans es deia una altra cosa.
Ah, què és?
Et sona quan la senyora del davant deia servidora.
Ui, té raó, el servidora, no?
Sí.
Jo mateixa. Ho haurem de recuperar, no?
Sí, mira.
Molt bé. Montse, va, ostres, és que això em dol, eh?
Què?
Va, últimes frases fetes.
Últimes, per acabar, sí. L'esperança és l'últim que es perd.
Vinga.
És com un consol en l'adversitat, oi, aquesta frase? També podem dir qui guanya primer s'escanya el darrer, que seria més o menys sinònima d'aquella del qui riu darrer riu més bé, oi? També he trobat el qui pica darrer pica més bé. I acabo ja. Ara que aquesta és la darrera setmana de la temporada, l'últim que tanqui la porta.
Ostres, tu, que ben trobat. Pibernat, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé l'estiu.
Que tinguis molt bon estiu.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Send me some love.
Segons que passen de 4:45 de la tarda, la Paula i l'Isaac són una parella que es porten forces anys. Ella està a punt de rodar la seva primera pel·lícula, que serà protagonitzada per ell, i després d'haver estat retirat temporal. Què us passa?
Reia, t'estem escoltant. T'estem escoltant amb molt carinyo.
Clar, després d'haver retirat temporalment de l'ofici, això l'Isaac, per problemes de salut mental, de cop i volta la producció comença i la parella ho viu amb una barreja d'entusiasme i vertigen. I jo ja no explico més, perquè heu d'anar a veure Les mans, una obra escrita per Llàtzer García i dirigida per la Sílvia Munt, que podreu veure, per cert, a la Villa Roel fins al 4 d'agost. Avui, ja els heu escoltat, teniu els seus intèrprets, com són l'Ernest Villegas. Què tal, Ernest? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I la Raquel Ferri.
Hola, bona tarda.
Què tal? Veniu, espera, primer de tot, enhorabona, per aquestes nominacions compartides. Com ho porteu, això?
Gràcies. Molt bé. Ens hem assabentat ara fa... venint al taxi.
No? Sí, veníem i hem dit, ostres, ens han nominat. Sí.
Qui us han dit? O sigui, ha estat una mateixa trucada que ja, mira, ja que aprofito, no?, i us ho dic ja...
No, no, i, bueno, les cases, no?, suposo, a mi m'ha passat, sí. Bueno, que m'ha arribat.
Sí, jo ha sigut gràcies a la meva tia. La meva tia m'ha escrit per WhatsApp i m'ha dit mira que guai, dic, que guai el què? Llavors ja ho he vist.
Clar, per tu, el dia del Watusi, no? I Ernest, a tu dels ossos, no?
Els ossos de l'irlandès, sí. Que, mira, em fa molta il·lusió perquè és un projecte que tinc moltes ganes de tornar a fer a partir de la tardor, que fem gira, perquè ens ho passàvem molt bé amb l'Ivan Benet i el Norbert Martínez. Per tant, felicitats compartides a tots els ossos.
A tots els ossos, mai millor dit. Com ho porteu, això? Perquè, clar, les mans també és una mica... Hi ha aquesta competició entre els dos?
Bueno, més que competició...
A les
com
mans?
Com ho definiu, sí? Com aquesta relació entre els dos?
Què? És que no ho sé, és una cosa... Jo què sé, per mi és una mica tòxica, la veritat. Perquè, clar... Tu pensa, no? Li he de dir a la meva parella, a la persona que més estimo del món... que un projecte, que és la cosa que més il·lusió li fa, que és una cosa que hem creat junts...
Estàs a punt de fer
un
spoiler que podem fer.
No, no, és un spoiler, surt a la sinopsi.
Ok.
Jo per això, jo he arribat a entusiasme i vertigen.
No, surt a la sinopsi. Li he de dir que no surti al nostre projecte comú.
Clar, no el compartim, deixem-ho.
No el compartim, és molt difícil. Llavors, a partir d'aquí, pues mira, los egos, no? Ara tu, ara jo, ara m'enfado, ara no m'enfado, ara et putejo, ara no, no?
Clar. Però tot això entenem que s'estimen i que s'admiren d'alguna manera.
Clar.
Però sí, no és fàcil la gestió. És un superviatge per nosaltres, eh? Vull dir que estem fotuts allà i ens fotem un viajazo, eh? Perquè jo dic que crec que hi ha uns 5... Res, crec que no arriba ni a 5 minuts de pausa, és a dir, que és bàsicament quan comencem la funció i a partir d'allà...
Sí, tireu, no? Fins a...
Sí, arriba un lloc una mica que la funció se'ns emporta...
Sí, ja t'ho oblides. Si no fos pels carmelets que van obrint per allà,
exacte,
o els mòbils que sonen...
I la gent que li sonen mòbils... Seria...
Voleu parlar dels sorolls?
Sí, no, aprofitem la vinentesa perquè crec que algú s'hauria d'inventar un sistema de seients explosius de la gent que li sona el mòbil, la gent que desfà carmelets, la gent que es pensa que està al sofà de casa.
Lo dels carmels no ho
entenc. Mirant allò, que és, sí. Ramon, porta'm una cervesa que tinc molta set, o Pep, què vols? Dius, no.
Qui menja carmels? Qui xupa carmels?
Menja carmels, els hi sonen mòbils. La gent té, el teatre ha necessitat de parlar amb la gent. Estem una mica canyeros. Perquè...
Bueno, clar, però és que, perdona, clar, és que nosaltres vam anar a veure a les mans aquest diumenge, i és que real, que va ser un recit. Tal, perquè sí. Si no són els carmels, són els mòbils, no? Vull dir, no ho sé, això com a actors... Ernest, ara també comentàvem un episodi que vas viure tu amb Macbeth.
El Macbeth, també. Sí, és tremendo, perquè, hòstia, jo... Ara parlant més seriosament del tema, sí. O no, no ho sé... per mi el més preocupant és que no sapiguem estar a les mans, que crec que no arriba a l'hora i mitja de funció, imagina't, eh? En sèrio... que com a societat no podem parar una hora i mitja d'estar desconnectats del món. Entres en un espai que saps que no pots fer servir el telèfon, para, desconnecta. Ah. Ja està, estigues tranquil. És com això, com les pantalles de llum. És a dir, no són pantalles, és un LED que et fots a la cara. Que una persona viva, com nosaltres, que estem allà fent allò, dius, encara que vulguis fer una consulta de calla, que faig una consulta, clar, estem molt...
Això ja té un impacte.
És que, clar. És que veus que ens envolta algú, veus que ens envolta gent i passen moltes coses.
I nosaltres, que som molt egocèntrics,
som molt egocèntrics.
Que veiem que no ens fan una mica de cas, diem,
hòstia, què passa?
Exacte.
Deixem-ho preguntar-vos per com heu treballat els vostres personatges, perquè és una obra que demana molta intimitat.
Sí.
Havíeu treballat mai junts, vosaltres?
No,
dos?
Mai.
No. Segurament serà l'última vegada, eh? Però vull dir que bé.
Per què dius això?
No ho sé, perquè estic fent bromes, noia, no sé.
Ja.
Saps?
Broma, la veritat, s'assoma, Ernest.
No.
Bueno, t'he dit bé el nom? No t'he dit Enric, això no, ja és molt important.
No t'he dit, perquè, em canvia el nom. Si no passa res.
És que sou com una parella real, eh?
Ho heu aconseguit?
Portem molt de temps junts. I al final, clar, jo l'he acabat estimant, clar, de veritat.
Que maco, això, l'he acabat estimant. És a dir, que en algun moment has passat per...
No, home, no. Això de preparar-nos els personatges, jo crec que ha anat venint com... ha anat sorgint, ha anat a poc a poc.
Sí.
És veritat que com que és un món molt relacionat al nostre, no, és el nostre,
és el nostre món.
Llavors ja no has d'anar a buscar més informació extra, ja ve de sèrie. Per tant, suposo que s'ha anat formant, no?, des de la sala d'assaig, entre tu i jo, la Sílvia, el Llàtzer, parlant-ne, com eren ells i buscant-ho també a dintre nostre, buscant les nostres similituds, no?
Sí, ha sigut una feina, tant amb la Sílvia com amb el Llàtzer, i nostra, molt intensa, perquè és molt intensa, perquè la Sílvia és intensa, el Llàtzer és intens, i nosaltres dos no ens quedem enrere. I llavors sí, ha sigut molt, molt intens, ens hem donat molt la mà, molt fort, hem anat confiant, ens hem barallat en el bon sentit de la paraula per arribar a entendre... aquests tios i aquesta tia, no? Per entendre'ls, per dir, ostres, uaf, des d'on, no? Perquè quan parlem d'una història d'amor imperfecta, és una gran definició de qualsevol història d'amor, no?
Sí.
De vegades poden ser imperfectes. Però tens la sensació que quan algú es discuteix molt o té la necessitat de discutir-se molt i haver de parlar molt les coses, segurament és perquè s'estima molt abans de sortir per la porta, que sí que pot ser que estiguem, no?, que això ho diu molt la Sílvia, una tendència potser no tan arrelada als nostres pares, i en canvi ara potser, escolta, si jo estic amb una parella i no estic bé, escolta, faig la maleta, em vaig a casa, podem estar una miqueta més aquí, no? I ells dos no, ells volen lluitar.
Continuen junts.
I malgrat que tenen un desencontre increïble, no? Vull dir que va lligat a l'ego i a la feina.
Clar, però l'Arquel deia, no? És aquesta relació tòxica. Tu d'entrada deies, per
sí,
definir-ho.
Ens ho sembla, sí.
Bueno, per mi sí, per mi sí.
Clar, ens ho sembla i també m'ho sembla.
Per
no?
mi ho és,
clar.
Perquè també, tu pensa, el meu personatge, val que és una tia molt guai, l'estima molt, però és que ho deixa tot, gairebé, per anar-se'n a cuidar-lo, per anar a cuidar... Que això és un acte d'amor molt bonic, sí. I tot, eh? Però també té un punt de... Ostres, que difícil, i després com li paga ell tot això, no? I no em puc imaginar que tot això no surt a l'obra, serien els antecedents dels nostres personatges, però tot aquell temps tancats allà, en aquella casa, durant la seva malaltia, i ella... clar, ella... Durant l'obra sí que expressa que el tio és molt egocèntric i que gairebé no li presta atenció a ella, i això també és molt difícil i tòxic. Jo penso que és com voler aguantar allà una cosa que dius, xica, vés-te'n d'aquí. Ja.
No, però no se'n va, no?
No, no se'n va.
No
se'n va, per què? Perquè també hi ha molt d'amor, però no deixa de ser una cosa molt...
Però no us dona la sensació una mica això de i la Raquel deia també a l'inici, però ho deia per referent a tu, Ernest, de dir, és que l'he acabat estimant, no? D'alguna manera, no, és que... No, no, però ens va molt bé que m'hagis dit, perquè a on aprenem a estimar? Perquè, no? A on i com aprenem a estimar? Qui ens ensenya a estimar?
Mira, jo vaig fer una cosa molt bonica en el dia del Batussi, amb l'Ivan. Va portar un noi que no me'n recordo com es diu.
Això és molt xulo, això.
Jordi... No me'n recordo.
Sí.
Era un antropòleg i parlava de moltes coses de la vida, de la humanitat, dels rituals, de com ens relacionem. I vam fer un exercici molt, molt bonic, que era... posar-nos tots junts, tota la companyia, i ens dèiem... Bueno, ens havíem d'imaginar, mirant-nos als ulls, en silenci, ostres, la persona que tinc a davant és un vidre trencat, no? També és un vidre trencat com jo, també li han passat coses dolentes, també és una persona sensible, també pateix, també riu i és feliç, però també és una ànima que va flotant per aquí en busca d'amor, que al final tots això... I això, jo què sé... Tracto d'aplicar-ho a la vida. Jo cada dia aquell exercici em va semblar tan bonic, no? Mirar els ulls de les persones i dir, bueno, tots som persones, tots som vidres trencats, d'alguna manera. I això pues, et porta a començar a estimar,
sí,
no? No ho sé.
Entendre la... Hi ha algú... també del procés des d'on nosaltres agafem això, és inevitable que ens hem de... que ens hem d'agafar molt fort la mà per fer aquest projecte.
Totalment.
És a dir, òbviament que hi ha algú que mira, que en aquest cas és la Sílvia, que hi ha gent que fa molt la seva feina, però nosaltres ens hem d'agafar molt fort per sortir a dir-nos tot el que ens diem i que, curiosament, a vegades, no, quan ens diuen, no, nosaltres ja comencem a detectar de... Ai, avui potser estava que ens hem estimat poc, però estimar-se poc, què vol dir fer en aquesta funció? Perquè... és estrany, hi ha dies que estàs, no saps per què, molt fràgil i toca molt i afecta molt el que passa o des d'on, no?
Sí.
I hi ha altres dies que potser no saps per què estàs més lluny. I està clar que també hem estat en un procés que ara, quan comences a entendre... Jo sempre dic que les coses s'han d'anar a veure... 15 dies després d'estrenar.
Sí.
Aquí no, aquí que vinguin el primer dia, però que les coses s'han de veure quan les coses ja
estan més rodades.
Ja estan més rodades, no saps per què, baixen a un altre lloc. Nosaltres també fem una feina que ens demana res excepcional de moltes altres feines absolutament meravelloses, però que et demana que quan fas una cosa així ens hem de deixar de mirar el melic i si ens mirem els ulls i entenem que ho fem junts,
sí.
Passen coses precioses, com les mans, crec.
Clar, i sí que hi ha una part... I mira, hi ha una frase, que és que crec que ho escrits tu, Raquel, que la dius, la Paula, que diu... No sé si és l'amor o l'enamorament.
L'amor mai no és net. No és net mai.
Mai.
Clar, és així.
Patapam.
Sí, perquè està parlant d'això... De
però veus, mira què passa. Tu has dit la frase, veus, i hi ha algú que fa...
Ja.
Que li dius, vés a saber, bueno, com estàs, podríem parlar de tu, què tal?
No, millor
clar,
que no.
No, però no, això és molt maco quan passen aquestes coses. Jo crec que aquí hi ha unes quantes frases d'aquestes que s'escapen una mica. El Llàtzer ha fet algú...
El Llàtzer és un crac.
Sí,
és el millor del món.
No us va ressonar aquesta frase, no?
I tant. Clar, bueno, l'amor no és net mai.
A mi me'n ressona una altra, te'n recordes?
Quina
aquell
és,
dia que és igual, el context, però estem allà... Bueno, no és igual el context de l'obra, però que és una manera molt bonica de dir, en relació a la feina que fan ells dos, que ell abandona una part del seu ofici,
sí.
Però per dir-li una mica que jo estic intentant superar moltes coses, que li diu, jo ara escric... I diu, inevitablement, diu, però no escric sobre nosaltres, jo no parlo sobre nosaltres.
Això sí que és un spoiler.
No, és un spoiler. Però és molt bonic dir, però sí que parlo sobre nosaltres, i cada frase que escric te la dic a tu, cada frase que escric te l'hauria d'haver dit a tu. I va haver-hi un dia, assajant, que vaig fer... I era com, què passa? Dic, és que no ho sé què m'ha passat, no sé on m'ha ressonat. Ostres. Això. I és veritat, tampoc no... Em semblava una frase amb molta bellesa. No?
Molt
jo, que no porto cap tato, penso, mira, sí, cada frase que escric te l'hauria d'haver dit a tu. I penses, aquí, no ho sé, però em sembla molt bonica. Mm-hmm. I crec que n'hi ha moltes d'aquestes, sí. Llàtzer. Que més enllà de la història que expliquem a les mans, s'escapa a algú i que crec que tothom a la vida, com a parella o sense parella, estant sol o el que sigui, o intentant buscar algú que l'acompanyi a la vida, et poden ressonar cosetes.
I saps què passa també? Que ens ha cridat també l'atenció, que trobo que està bé que ho hàgiu portat així, que ho hàgiu explicat així, com la Paula, és la directora de la pel·lícula que interpretarà l'Isaac, i que ella sigui qui ha de prendre, no?, les decisions sobre ell, sobre el que comporta alguns problemes, no?, aquesta decisió. Intentem com... No fer cap spoiler, no?, però creieu que en el vostre sector, que acostuma a pesar molt més, no?, la part del director, no?, de la direcció d'un home que no pas el d'una dona, no?, veiem encara poques obres. Que sí. I mira, en el vostre cas també és Sílvia Munt, no? que dirigeix. Però passa poques vegades, no? I que també es posi en valor aquest context, també diu molt, no? Això, ho heu pensat? Ho heu reflexionat, sí. O no?
Bueno, no, jo no m'he parat a pensar, perquè jo soc una tia molt feminista i crec que ja ho tinc tan integrat que ja gairebé ni ho penso. Però és veritat que en aquesta societat que una dona mani sobre un home, encara... fa en els caps de molta gent i aquí, doncs, mira...
Per sort s'està canviant.
Sí, per sort està canviant. Sí. Evidentment, encara queda molt de recorregut i ja et dic, jo per mi mateixa, jo ja no ho sento. O sigui, des de ben petita, que ja soc una tia feminista i ho tinc molt integrat, però no, suposo que en el cap de molta gent encara dirà, mira, a sobre ella li diu que no sé
sí,
què.
Sí, bueno, sí.
pues és el que hi ha. És el que hi ha i sí, ens hem d'anar acostumant, també, perquè deixem-nos ja d'etiquetes i de gèneres i posem-nos tots en la igualtat, no?
Un altre... No sé, Ernest, si volies dir alguna cosa.
No, no, no.
Tal qual ho he dit,
absolutament, és el mateix.
Penso per favor, ara esteu d'acord, eh?
És que estem d'acord amb moltes coses, eh? Bueno,
mira, sabeu que ens agradaria preguntar-vos també com arribeu en aquest punt, perquè comenceu ja en un punt
és que, clar,
molt alt. Com feu aquesta prèvia? Aquesta com us prepareu?
Aquesta cosa era difícil. Sempre ens passava els assajos o quan vam començar a fer passes, sí, encara ara t'has de col·locar perquè començar és això, ho has dit molt bé, és molt difícil. És un punt molt alt, pues, simplement has d'estar aquí i ara i vinga, vamonos.
Sí.
T'has de posar i...
És com difícil d'explicar, perquè jo et diria... Bueno, i que hi ha gent, actrius i actors, que tothom té el seu ritual i les seves coses. Hi ha el que necessita la música, el que no sé què, el que necessita escalfar molt, i home, moure't per estar, diguem-ne, a temperatura per començar, ja és una miqueta això. Però crec que és el que dèiem una miqueta abans, segurament potser més mal explicat, que és... Realment hi ha algú d'aquest inici d'aquesta obra que en 5 minuts és que et posa allà. I no saps per què.
Yeah.
I ja està. Yeah, I fins i tot et diria que quan aquells dies que veníem tan cansats, que a vegades, no?, aquestes últimes setmanes abans d'entrar al teatre...
Són més dures,
tot,
no?
És com... Uf, no s'acaba mai res tot. És moltes hores, et peta el cap. I passa que comencen a aparèixer, bueno, fragilitats que si detectes i entens i queden al cos, és molt savi, a vegades queden coses allà, i no saps per què, i vas, i ja està, i et poses allà i la temperatura surt. I, per exemple, aquests dies hem estat descobrint, no?, una miqueta, que avui baixàvem i dèiem, ai, hosti, que contents, i per altra, que estem contents perquè ens agrada fer aquesta funció.
Sí.
I per altra banda, i ens agrada explicar coses de les que diu, no?, que et ressonen en algun lloc. Però, en canvi, per altra banda, sabem que no ens podem relaxar, perquè sempre hem d'estar pendents, perquè penses, jo encara tinc allò allà, que a vegades no entenc...
No, relaxar és impossible. És impossible que em relaxi. Jo estic nerviosa tot el rato.
Ella, però està, però
abans,
des de sempre.
De començar.
Però des que eres petita, ja,
però,
també.
Però, perdona, fatal.
Però és que el teu personatge no té res a veure. Vull dir,
No, el meu personatge, tu imagina't, saps? Jo, abans de sortir,
Ernest,
estic allà darrere, així, dient-li a Viviana, va, vámonos, vinga, va, que anem. I pum.
Sí.
I ja està.
I la serenor. I arriba la serenor, però no és veritat, la serenor, perquè per dintre la Paula està amb la formigonera a tope de power, però clar, perquè li ha de dir fora d'aquí. Està molt nerviosa, però no s'ha de notar. Bueno, en fi, jo què sé.
Heu jutjat els vostres personatges o no?
Va, vols que sigui sincera?
Sí.
Sí. L'he jutjat.
Sí.
Aquesta vegada ho he fet, no sé, m'ha sortit així.
I per què creus que t'ha sortit fer-ho, aquesta vegada?
Sí, jo penso que deu ser perquè... Ves a saber, no. Tinc un puntet de que quan explico personatges, o sigui, quan interpreto personatges de classe baixa, de classe mitja-baixa, no sé, els estimo més. I quan de cop... Que la Paula no és que sigui de classe alta, potser és de classe mitja, tirando...
Sí, però ha tingut les coses més fàcils.
Sí, ha tingut, quan els personatges tenen les coses,
fàcils,
la vida més fàcil... Dic, bueno, pues no et queixis tant i treballar una mica més. Que la tia és molt curranta, eh?
I tant.
Vull dir que potser és això. Però ho he fet uns dies i després ja no ho vaig fer més.
Sí, però és inevitable entrar amb contradiccions, no? Perquè tu penses... Hòstia, jo, l'Isaac, aquest Isaac, l'Isaac que veia la Sílvia... A mi costava una miqueta d'entrar, perquè pensava, dic, hòstia, a mi m'anava molt la meva feina. Dic, i algú que...
Sí.
Li molesta més tot i té ganes de fer-ho, però és perquè és un projecte comú i crec que aquesta és una part important que hi ha a la peça. És a dir, que fer un projecte amb ella és una cosa i parlar d'algú de, vinga, jo tinc ganes de parlar d'això.
A veure, és comú el projecte, però no és tan comú. És a dir, l'autora...
És que podríem estar fent aquesta... És que és això.
No, l'obra és això, però és veritat. O sigui, clar, és que l'Ernest té molt clar que la història és d'ell.
No.
No és així.
És que els post-assajos, allò que dius, calla, anem a fer una birreta, és això, que dius, és que... Perquè, mira, estàs gravant, pot passar, és que està sortint un guió aquí.
No, però és que és així, és la veritat. O sigui, la història parteix de la teva moguda, però de la nostra moguda, d'haver estat vivint allà. No és només la teva història.
Clar, però Tu saps que són els drets morals, no?
Sí, bueno, va, si vols, entrem aquí.
O sigui, quan acabeu l'obra, us trobeu a faltar? Perquè real...
Jo sí.
Jo també.
Sí, jo he estat pensant... Ahir vaig estar així com el dilluns de festa...
Bueno, perquè portem aquests dies molt, molt intensos allà.
L'Ernest estarà bé.
És un gustasso, mira, veus? Ja queda tot resumit que quan ens ha dit... Hòstia, havíeu treballat junts, no? Que jo fet la formeta, no torni... No, dius, bueno, és un gustasso, clar, tu vols tornar a trobar.
Clar.
Perquè som... Perquè crec que hem... Bueno, reconeixem una mica des d'on ens agrada fer les coses i llavors és guai, és plaent... Vull dir que ens agrada fotre'ns allà a viure les coses, no? I això és xulo, no sé.
Vosaltres treballaríeu amb la vostra parella o no?
Ara... Jo he treballat amb la meva parella.
I com ha anat?
Jo tornaria a treballar, però demà mateix amb la Marta. Però, vamos, i tant. Sí, perquè és molt bona actriu i perquè hi havia uns ulls que de fora que ens miraven amb molt amor i ens cuidaven, i en canvi estàvem explicant una història, que això va ser la reina de la bellesa de l'Inane.
Quan fa que va ser?
Oh, doncs, ostres, no sé quan deu fer això, però el que passava allà en aquella història és que el Pato Dulí i la Morín... Recordo, això ho dirigia el Julio i ens va dir super, en aquesta primera escena, super, ara només hem de deconstruir, crec que no saben fer-se petons tan bé, crec que no saben tocar-se tan bé, crec que... Vull dir, ha sigut preciós el que heu fet i no fa falta anar més enllà, ho hem de fer al revés. I en canvi, era superplaent. Llavors, òbviament, hi ha aquell dia de merda que baixes de... Hòstia, no has comprat tomàquets, jo què sé, si falta suavitzant, i dius... I acció, saps? Estàs allà i dius... Els tomàquets els suavitzants els comprem demà, però ara estem amb una mica, no? I petites reconciliacions, escena, de cop i volta. Però,
que màgic.
Bueno, passava molt suau.
2019, mira.
2019, mira. Doncs jo tornaria... Va, és que tornaria ara mateix amb la Marta, sí. Mm. Perquè és molt bona actriu, me l'estimo molt i crec que és molt fàcil treballar amb ella.
I la Raquel, què?
Jo ara mateix no voldria treballar amb la meva parella, perquè tenim un fill de 3 anys, clar. I si estem els dos treballant, què? Ja he d'avisar el meu pare que pugi de València, l'ha de cuidar, no sé, clar. Què és un lío, saps? Però si no fos per això, sí. A més, el meu nòvio és director d'art i és perfecte, perquè tampoc tenim així molt contacte directe. Seria bé.
Jo també treballaria amb la seva parella, sí. Perquè el vaig conèixer l'altre dia, em sembla una persona fantàstica.
És meravellós.
Home, i la Raquel amb la Marta, no?
Home, i tant, segur. Jo la Marta la conec menys, però, o sigui, és meravellós.
Bueno, has treballat amb el seu pare.
Ai, el seu pare. Clar. Que risa, per favor, el Lluís. Sí.
Clar, és curiós, però el vostre ofici... Ostres, has passat el temps volant, eh? Bueno, encara tenim uns minuts per compartir amb la Raquel Ferri i l'Ernest Villegas, que, per cert, va... Queden entrades encara, no?
Sí, queden poques. Va, veniu, perquè...
Home.
A la Villarroel heu de venir fins al 4 d'agost. O sigui, però ja. Compreu-les ja, que volaran.
Exacte. El vostre ofici és molt vocacional, en el que dedicar-vos de manera regular, tu ho deies, és un privilegi, no? O sigui, és una gran sort. Clar, afortunadament, vosaltres heu pogut dedicar-vos exclusivament a la vostra feina, no? La interpretació. Sí. Però hi ha moments en què pot ser que us sentiu que heu de prioritzar la vostra feina a la vostra vida personal, ara que dèiem, no? Ostres, treballaríeu amb les vostres parelles? Perquè aquest cap de setmana crec que va ser el Corbacho, que a Catalunya Ràdio, el suplement, va dir que quan aquesta feina va bé, els primers afectats són família i amics.
100%.
Sí.
100%. És que aquesta feina és absorbent. Jo, un cop, des que comença el procés del càsting...
Sí.
Ja és, vale, bum, tot va abocat allà, perquè jo vull aconseguir aquella cosa. Després del càsting, ja tens el càsting, t'han agafat, comencem a estudiar el guió. Ja és buscar informació, tot l'estudi, després els assajos, perquè els assajos no s'acaben a la sala d'assaig, després a casa, no sé què, prepara, pensa, sí, tot, no sé què, i després torna-hi, després les funcions, prepara't, ei, cuidado amb la veu, que tinc funció cada dia. És la vida, es converteix en la vida, sí.
Sí, és una gestió molt, 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 molt heavy. És a dir, si tenim la sort d'estar treballant i d'estar fent funció i de que t'estiguin passant coses, hòstia, és collonut i saps que ho has d'aprofitar, perquè ningú ens ha regalat res en aquesta feina, te l'has de currar molt, com tothom, però dius, ara em passa a mi, però és que igual puc estar després mig any a casa. I llavors, quan tens tot el temps de gestió de família i tot, el tema és després com gestiones tu aquella aturada. És a dir, aquesta és la gran feina, aquesta gestió d'aquella maquineta que està a casa, quieta, i que necessita treballar i que vol treballar, i perquè no, com és que no passen coses, o, i més enllà d'això és el que diu la Raquel. Jo, en el meu cas, ja tinc la filla, la meva filla ara té 15 anys i ja s'ha obert un món i ja està, és diferent, però ella que hem parlat, hòstia, té el Martí, que té 3 anys, i dius... bueno, has d'estar molt allà. Clar. I de cop i volta dius, desapareixen coses que dius, hòstia, jo vull, no sé, banyar el Peque, vull sopar amb el Peque, posar-lo... Bueno, cosetes d'aquestes que llavors, quan ho pots fer molt, 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 dius, ai, mira, ara porto tants dies aquí que m'aniria a treballar, saps?
Exacte.
Vull dir que això passa, però que és molt loco. I també aprenem que els amics et diuen... Escolta, fem una rosseta algun dia? Sí, és a dir, tireu endavant tots els plans,
i jo
si puc, vinc, perquè si no fotríem res.
Yeah.
Vull dir que, no sé, ens enganxem com podem a la vida.
O sigui, és escoltar la música i us reconnecteu, eh? Ah,
clar, és que a sobre és un momentet, que Déu-n'hi-do.
No, però jo és que passa una cosa que tu ja has vist i que jo no diré, però és que...
Què? No, home, però això no ho diguis.
És que passa una cosa.
No,
és que
no.
L'altre dia va anar prou bé, però tu estàs allà, que és en plan... Mira, vull poner així...
Tinc molt mala punteria.
Perdó, ara també ens sap greu pels oients, perquè estem parlant d'una cosa...
No, home, han d'anar a veure l'obra per
sí,
veure...
Sí, heu de venir a veure l'obra.
Venim a veure l'obra per saber el per què tinc mala punteria.
El per què té mala punteria. Però és que és molt fort, perquè és que va haver-hi un dia... Que
vols callar?
No, però estava així, i és que... Ho va tirar sobre els ostres, però és que em vaig partir el cul. Vaig dir, és que no pot ser. És a dir, no aniria mai a una fira, allò. Tenemos que ganar unos puntos allà amb les pilotetes. A dir, per favor,
amb la Raquel, perquè no aniria.
Hòstia,
pues jo crec que diumenge va anar bé, no, diumenge?
Sí, potser prou una bé, mica cap sí. A la dreta. Som una mica disparat. Però no, bé. Cada vegada ho faré millor, prometo.
Ostres, hi ha l'escena final, no la... Ho havíem comentat, amb la Laura Coromines, que ha fet el guió de la xerrada, i diu, què fem amb l'escena final, la comentem o no? Però és que és tan maca, vull dir, i és el que deia abans l'Ernest, no? Que és una obra a les mans, que és això que en qualsevol moment et pot interpel·lar, no? A tu. I aquesta escena final, sense posar en evidència, cap spoiler, no? Però,
sí.
Però té molt significat, no? També, per vosaltres, vull dir, és que és l'obra.
Clar, és l'obra, bueno, està explicant això, està explicant el que passa. En necessitava tant.
Sí.
O sigui, es necessiten... S'estimen molt, aquests dos,
sí,
pobrets
aquests dos.
Meus. S'estimen un montó, sí. Es necessiten, és això, és
preciós. I suposo com tothom, que a vegades dius... Sí, potser a vegades amb estimar molt...
N'hi ha prou?
No n'hi ha prou, perquè a vegades dius... tio, la veritat és que tampoc no sé com fer-ho, moltes coses. Llavors, ara, per sort... que hi ha la cultura del culte al cos, entrenem el cos i, per sort, comença a aparèixer, hòstia, entrenem la ment, també, i entenem... I que agafem la caixa d'eines i posem-hi més recursos a la caixa d'eines per saber gestionar moltes coses, no? I penses, bueno, ella no sap fer unes coses, jo no en sé fer unes altres.
Ja està. Ella no sap fer unes
coses. No, això són l'Isaac i la Paula. Són l'Isaac i la Paula, que és com ho gestioneu, no? Tot plegat, però sí, però és bonic.
Nois, que bonic, moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Que fins al 4 d'agost, va, que encara esteu a temps, a la Villarroel, les mans, amb la Raquel Ferri i l'Ernest Villegas. De debò que ha estat un plaer aquesta conversa, tenir-vos aquí.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Vinga, va, que arribem al punt de les 5, a Moti Reading de fons, i a... escoltar la Sandra Gómez, el que ens ha d'explicar pel que fa a les notícies, i a la tornada, Joan Anton Català, aquí en Fabricació.